Medi Ambient, a Cugat Mèdia, amb Alba Triador.
Cada sant cugatenc produeix de mitjana 1,22 quilos de residus cada dia. Si fem la multiplicació, això vol dir que cada veí i veïna de la ciutat genera cada any 445 quilos de brossa. La bona notícia és que reduir aquesta xifra és a les nostres mans i avui abordarem la manera d'aconseguir-ho. Heu sentit a parlar mai de la filosofia del residu zero? Si no és així, tot seguit tindrem al nostre costat, a l'abast, un grapat de propostes per incorporar a les nostres rutines i reduir així els residus que generem en el dia a dia. Abans, però, hem de saludar les nostres convidades. Tenim connectades l'Esther Peña Rubia. Ella és doctora en enginyeria agrònoma, traductora al català i al castellà del llibre best-seller Residu Zero a Casa, guia domèstica per a simplificar la nostra vida, i també activista de l'estil de vida Residu Zero, tant que ha fet més de 150 xerrades i 70 tallers a Espanya i també a Croàcia. Esther, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
També ens acompanya l'Amanda de Luis. Ella és membre d'Escoles per la Sostenibilitat de Sant Cugat. Amanda, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I l'Alba Gordó, comissionada per a l'emergència climàtica de l'Ajuntament de Sant Cugat. Alba, molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia, gràcies.
Vosaltres què diríeu? Que esteu per sobre, per sota d'aquesta mitjana de l'1,22 quilos de residus al dia? Sigueu honestes, no s'hi val fer trampes, eh? Esther, digues.
Per sota, realment per sota. Per sota. A més, és això, tenint en compte que un terç del que generem tots nosaltres a casa és orgànic, no és fracció orgànica, quan fem autocompostatge doncs reduïm moltíssim la part que va a gestió
ara
externa.
Ara aprendrem molts trucs, eh? Per reduir aquests 1,22 que són tan necessaris. Amanda, en el teu cas, com estaria?
La veritat és que no ho sé, perquè sí que és veritat que jo no faig autocompostatge perquè visc en un pis. Sí que intento reduir al màxim tot el que és contenidors, perquè compro a granel el màxim de coses que puc, tant d'alimentació com de sabons. Però sí que és veritat que faig molta orgànica que se'n va al marró. Aleshores, no ho tinc clar.
I Alba, en el teu cas, on estaria aquesta mitja?
Jo he començat a fer autocompostatge també a casa, malgrat que sí que visc en un pis, però estic començant a explorar aquest camp i sí que em sembla que pel tema dels residus doncs, més plàstics i de més, doncs, també hi poso moltíssima atenció. I per la resta de residus, fins i tot doncs, a l'hora de comprar roba, a l'hora doncs, de tenir present els electrodomèstics, què necessitem, què no necessitem, sí que penso que intento amb l'exemple i intento, doncs, sí que penso que estic per sota.
Doncs veurem si amb aquesta tertúlia ens doneu eines perquè tots i cadascun de nosaltres puguem anar reduint, ni que sigui a poc, aquests 1,22 quilos de residus, que són 445 quilos al cap de l'any, que no és poca cosa. Esther, de fet, tu practiques des de fa molts anys aquesta filosofia del residu zero, però va ser un vídeo de la Bea Johnson, de quien has traduït el llibre Residu Zero a Casa, el que et va fer anar més endavant, si no m'equivoco, no?, amb aquesta filosofia?
Exacte. De fet, a casa no sabíem que això se li deia així. Ho fèiem perquè ens agradava el tema i perquè, al començar a viure en parella vam dir, doncs aquests objectes, per exemple, ja no entraran a casa, no? Articles que de vegades són d'ús comú i diari, com per exemple doncs, el paper, el film transparent, no? O el paper d'alumini, coses així, que són petites però que, van sumant. I sí, gràcies a aquest vídeo vaig dir, ella en té moltes idees que no hi havíem pensat. Llavors va ser el clic de fer-ho encara més.
Doncs això és el que intentarem avui, fer aquest clic a les persones que encara no l'hagin fet o que vulguin millorar amb el residu zero. Abans, però, hem sortit al carrer i hem preguntat a la gent de Sant Cugat si saben què és i què no és el residu zero. I aquest ha sigut la resposta.
No.
Suposo que deu ser que no deixar residus, no?
Suposo que vol dir reduir els residus al mínim possible.
No, filosofia no ho sé. Sé el que és residu zero, volguem dir que has de fer una selecció dels residus, no?
Em sona.
No gaire.
Sí, crec, com comprar llocs on no utilitzen plàstic.
No.
Sí. Genera residu, no?
Intentar reduir al màxim el consum de coses que generin residu per tenir-ne menys i naturalment reutilitzar, etc., però sobretot reduir.
Bé, com veieu, hi ha una mica de tot, aquells que no en tenien ni idea, aquells que els hi sonava el concepte, alguns que confonen el residu zero amb el reciclar bé, i gent que sí que sap què és el residu zero i ho practica, no? Us sorprenen les respostes? Amanda, fas que no amb el cap, eh? Totes.
Home, bueno, més que res que com que la pròpia no, expressió de residu zero et diu bastant de què hi ha darrere d'aquest concepte, no? Per tant, que la gent contesti que no, em sorprèn, sí, realment. Però vaja, també suposo que és normal, clar.
Doncs també els hem volgut preguntar què fan a casa per evitar generar residus, no? Aquestes persones que sí sabien què era, el nom, ho deia l'Amanda, és bastant... conseqüent, no? Ens dona moltes pistes de què és, i això és el que ens han explicat. A veure què us sembla.
La fruita, la verdura, doncs intentem, si pot ser, anar-la a comprar doncs a llocs on no et venen l'envàs de Porexpan, no? Una miqueta seria les accions que intentem fer, i sobretot doncs això, res de... Bueno, no sé,
si es pot escollir, doncs escollim sense envàs, però sí. El que passa que no és fàcil trobar productes sense envàs.
Doncs intentem comprar-ho tot a granel, que no tingui envàs. Mira, ara anàvem justament.
Intentem fer servir sempre tàpers pels berenars, bosses de roba...
Jo ja procuro, quan vaig a comprar, que no m'envuelvan, no me pongan bandejitas ni coses, lo mínimo.
Totes les bosses les portem nosaltres i quan anem a comprar a la fruiteria també portem nosaltres les bosses i així no gastem les de plàstic.
Compro algunes coses a granel, com els fruits secs, l'arròs, avena... Pues, bueno, i també comprem aigua amb vidre i les canviem. O sigui, anem a comprar l'aigua amb el recipient de vidre i quan s'acaba el tornem a la botiga.
Bé, no està malament, tampoc, no? Ens han donat algunes idees, algunes coses que hi ha molta gent i cada cop veiem més que es van fent, però també hi ha la típica excusa que és difícil a vegades, no?, trobar alguns aliments, alguns productes que no vagin embolicats de forma individual, amb plàstics, etc. Esther, no sé si ens podries dir quin seria com el kit bàsic per començar a viure amb una filosofia de residu zero. Aquelles coses per les quals no podem tenir cap excusa i que és molt fàcil tenir-les a casa per preveure, fins i tot quan sortim, allò que podem portar per evitar generar residus.
Bé, doncs hi hauria molts petits objectes, però, per exemple, per la neteja dels plats, que és algo que fem tots, no? Tot i que tinguem un rentavaixelles, doncs sempre ja necessitem un fregall, no? Ni que sigui per evitar que vagi les restes d'aliments a dins de l'aparell. Per exemple, un fregall de lufa, que és un fregall vegetal, és una cucurbitàcia, no? I en tenim que creixen aquí a Catalunya i que funcionen molt bé, que ens duren més de 3 mesos i després van directament a la fracció orgànica o a la nostra compostadora. Per exemple, també, com han citat els oients, els que heu entrevistat al carrer, doncs bosses de cotó de reutilitzables per comprar aliments secs o per comprar qualsevol cosa. Si necessitem 4 cargols perquè hem de penjar 3 quadres, també els podem comprar a granel, no? A la ferreteria de tota la vida. Per exemple, també comentava en Carmanyoles, si anem a comprar coses humides, ja sigui doncs, un formatge fresc, una mica de peix, el que sigui, doncs també a mi m'agrada molt el tema de Carmanyoles d'acer inoxidable, perquè no pesen, ens les taren a la botiga i finalment a la meva casa nosaltres el que fem és canviar-les a una carmanyola de vidre o a un pot de vidre. Llavors, a la nevera, com que no són opacs els de vidre, no? Són translúcids, veurem sempre el que tenim i això ens evita malbaratament alimentari. Vull dir que estem juntant molts petits temes i llavors això, carmanyoles i comentaves per sortir de casa, no? També,
sí.
Alba. Doncs el kit bàsic jo crec que seria, per exemple, una cantimplora de vidre amb per fora una mica de silicona, que no és un plàstic, no, la silicona, però, o si no, amb un tros de roba, que ja n'hi ha que els venen així, o d'acer inoxidable, que van molt i molt bé. També les bossetes de cotó, sempre amb una petita bossa, per si finalment se'ns acudeix, i volia comprar això i no hi havia pensat, doncs una petita bossa. I porta entrepans d'aquests reutilitzables, que són també, no, que fa més de 10 anys aquí a Catalunya també, i que ens permeten, doncs si en un moment donat volem comprar el que sigui, ja sigui un entrepà, un tros de pa, uns fruits secs, el que sigui, però tenim aquella peça petitona que, bueno, que ens permet... adquirir-ho sense cap... Ni tan...
Cap embolcall, encara que sigui
exacte.
De paper.
Exacte. De vegades fins i tot ens donen un petit tovalló de paper perquè diuen, home, no et donaré per dir algun croissant. No, no, és que tinc això, és que no vull el croissant. Llavors, això també, si hem d'anar a dinar o a sopar fora, doncs un tovalló de roba. Això sempre, quan ho portem des de casa, la gent, bueno, s'estranya una mica com dient, no, però si és que aquí ja en tenim. en aquest restaurant o aquest bar ja tenim de paper. Ho veus? No, no, és que no l'he tocat, jo no el vull. Llavors és això, és anar rebutjant coses que és que ja tenim un reutilitzable.
De tota la vida, al final és tornar a coses que havíem fet servir sempre. Amanda, no sé a les escoles en quin punt us trobeu, perquè moltes d'aquestes coses afecten el dia a dia dels infants a l'hora d'anar a l'escola, no? Per exemple, les cantimplores, la manera com emboliquem l'esmorzar que portem. En quin punt us trobeu i què us agradaria implantar?
Doncs mira, per un cantó, justament, curiosament, però no, justament pel tema de la Covid, l'any passat ja es va decidir que tots els nens portessin la seva cantimplora. Doncs això ja ha fet un gran canvi, perquè tothom va amb la cantimplora i, a més, només amb aigua. També això és important, que si estiguin ben hidratats, amb aigua.
Coses que la Covid ens ha portat i que seran positives, que també n'hi ha, eh?
Exacte, exacte. No? Vull dir, dintre del que és la desgràcia, doncs mira, com a mínim això sí que ens ha dirigit molt més, no? Per un altre cantó, per exemple, a la Magaragall, però hi ha moltes altres escoles que evidentment també ho estan fent, és el tema dels esmorzars saludables amb bolcall zero, és a dir, amb bolcall residu zero. Això vol dir que els esmorzars han de ser fruits secs, fruita, un entrepà, que dins hi hagi elements nutritius, perquè ens entenguem, no? I a més, que no es generi cap residu a la paperera de l'escola, no? De l'aula. Això per un cantó. I per un altre cantó, l'any passat, en el Consell Escolar, es va estar parlant, va ser un dels temes que vam estar treballant i parlant, va ser el tema justament de residu zero. De com el nostre objectiu en aquests moments seria eliminar les papereres dels patis. Perquè no hi hagués enlloc on es pogués llençar res. Bueno, i si cal que porta tens un clínex, doncs te l'endús cap a casa una altra vegada.
A la butxaca.
També n'hi ha els lavabos, eh? Però la idea seria que tot allò que pugui arribar a generar a l'escola, que sigui el mínim, com per exemple paper, doncs això, evidentment, reciclatge de paper. Uh-huh. Però el que voldríem és evitar aquesta paperera, on hi va, el gris, on hi va tot, que això, a cap i a la fi, és residu, sí o sí, que sabem tots on acabarà.
I en quin punt creus que està aquest repte? Ja esteu al principi, creieu... Al final, les criatures són els que més ràpid s'adapten als canvis.
Sense cap dubte.
I seran els adults del demà, no?, els que seguiran amb aquesta vida més sostenible. Per tant, és un bon inici començar des de ben petits amb aquesta filosofia.
Clar, i l'important és que ens estem fent aquesta reflexió des de les escoles, des de la comunitat educativa, i aquesta és la part important, perquè en el moment que tu hi poses la llum en el problema és quan pots buscar solucions i tots junts podem buscar solucions per canviar-ho. No?
Focalitzar.
I aquesta és la part important, que ara estem tots allà focalitzant... Ara, de moment encara no l'hem tret, la paral·lela de les papereres dels patis.
Tot arribarà. Esther?
Sí, només comentar que també els docents tenen un poder molt important, no? Que són exemple pels infants. I jo crec que quan veuen que el seu professor o professora arriba a l'escola en bicicleta en lloc d'en cotxe, que té una cantimplora en comptes de o una tassa de ceràmica en lloc de prendre's el cafè amb un got d'un sol ús, són exemples que se'ls hi queden, no? Perquè és això, els tenen de referència. Llavors, això és molt important que els docents catalans ho sàpiguen, que molts ja ho saben, eh? I és com, ostres, quin honor després saber que el que jo faig, les meves accions, repercuteixen en molts infants.
Allò de predicar amb l'exemple, no?
Sí.
Alba, des de l'Ajuntament, precisament, no, teniu les eines per poder fer accions, també. Ara em ve al cap, per exemple, fa poc es va fer la campanya dels tàpers als mercats municipals de Sant Cugat, també la de la copa menstrual, que també és en aquest sentit de residu zero, no?, amb la higiene femenina. Quines altres propostes teniu sobre la taula implantades i per implementar? Que hi ha un camí llarg per recórrer, encara.
Hi ha camí llarg per recórrer i és molt important, no?, aquesta no?, que no anem... sols com a ajuntament, sinó aquesta tasca que s'està fent des de les AFAs i aquesta conscienciació col·lectiva, no? Això és fonamental i una mica en la línia del que deia l'Esther també, que els mestres, no, exerceixen també d'exemple, però tots una mica servim d'exemple, no? Pels nostres amics, per les nostres parelles, els nostres familiars, no? Tothom, no? Cadascun al seu entorn té capacitat d'exercir aquest paper i crec que això és important que tots ho sapiguem, que ostres, tenim una capacitat de canviar coses, de canviar el nostre entorn més directe i d'exercir aquest lideratge. A nivell de Sant Cugat hi ha dos temes que volia apuntar. Ho has començat a indicar, aquesta campanya que hem fet per la Carmanyola, perquè ens sembla que és molt necessari tornar als comerços doncs, aquest, de proximitat, de que coneixem d'on venen aquests productes, també aquells productes que venen de més lluny arrosseguen tots els residus, no? que certament no els veiem perquè s'han quedat pel camí, però que és important que en siguem conscients, per tant, de recuperar aquesta compra de proximitat, fer-ho doncs, amb aquestes carmanyoles. Hem fet també la campanya per la copa menstrual, una campanya més que ens ha permès parlar de pobresa menstrual, que ens ha permès parlar del cicle menstrual, que és un tema doncs, que abordem poc i que també ens ha permès moltíssim parlar de residus, d'aquests més de 6 quilograms de residus, no? que diem que es poden produir doncs, anualment doncs, per les necessitats doncs, menstruals de les dones i que poden quedar resoltes molt bé amb una proposta com pugui ser la copa menstrual o les compreses també reutilitzables. I també, doncs, per exemple, un altre tema doncs, que estem liderant moltíssim és tot el que té a veure amb les curses. A Sant Cugat som una ciutat superesportiva en què hi ha moltíssim dinamisme i estem fent doncs, una aposta molt important perquè aquestes curses, que històricament, recordem aquestes imatges doncs, d'ampolles, de gots d'aigua llançats per allà on passa la cursa, no? Doncs per revertir aquesta situació perquè aquestes curses siguin de residu zero. Ho hem vist recentment amb el Cross, ho veurem doncs, també amb la proposta de la Ultra Clean i ho estem doncs, escampant, no? Ho estem fent el model doncs, per totes les curses. I llavors, més a títol de conjunt de ciutat, ens passa doncs, que Sant Cugat som una de les ciutats que separa millor, juntament amb Girona, som de les ciutats que millor separa els residus, però som de les ciutats que més residus produeix, no? Alhora. I per tant, malgrat que som conscients i la gent sí que no, som conscients de la importància de separar aquests residus, és important i és l'hora de fer aquest pas més i de pensar-nos molt bé què comprem i com ho comprem i com ho gestionem. No? Al final, aquests residus tenen un cost també mediambiental, també econòmic, són molt, molt, molt cars, no? I van directament a la brossa en molts casos. No? I, per tant, a donar voltes també doncs, en tot això agraïm moltíssim doncs, que avui en puguem parlar.
De fet, no, potser estem en aquest punt, ho sentíem al principi quan preguntàvem a la gent si sabia que era el residu zero, no? Potser hem aconseguit com a societat de tenir clar, o gairebé tothom, no?, que cal reciclar bé, però és millor no generar que reciclar, no? I potser ara el repte i les administracions i els mitjans també hi tenim un paper molt important com a difusors, doncs, de traslladar aquest missatge, que no és més net qui més, com no és més net qui més neteja, sinó qui menja en brut, doncs no cal que siguis el rei del reciclatge, sinó que potser és millor que no generis residus per reciclar. I en aquest sentit, mirava un vídeo que té, un dels vídeos que té l'Ester penjat, amb una cosa que m'ha fet pensar molt, i és ella a casa, jo també ho faig, però no pensava en el sentit de no generar residus, arribar a casa i treure'ns les sabates. Deia, és més net, ens estalviem netejar més, però ens estalviem netejar més residus. Trucs d'aquests que tenim al nostre abast i que no hi ha excusa per no fer-los, no? Perquè tots ens podem treure les sabates quan arribem a casa. I és molt fàcil portar bosses quan sortim a comprar, no és complicat. Jo recordo quan era petita, no?, al supermercat, quan anaves a la fila, totes les bosses de plàstic, tothom porta les seves bosses i no ens sembla estrany. Doncs aquests petits canvis, anar-los incorporant. Sí que és veritat, potser que quan vas al mercat amb el tàper, el primer dia, el segon dia, et miren una mica estrany. No, home, si jo tinc una safata. No, és que jo no la vull, la safata. Tu te l'estalvies i jo no tinc brossa a casa. I en aquest sentit, la Covid sí que potser ens ha fet anar una mica enrere per les qüestions higièniques, no sé si us hi heu trobat, doncs que en determinats establiments potser sí que no t'acceptaven els tàpers, no?
Sí.
Digues, Ester.
Sí, però darrerament s'ha fet una bona campanya, no?, des de la Generalitat, explicant que, bé, al final és normativa interna d'aquella entitat, d'aquell supermercat o gran superfície, que acceptarà o no acceptarà la nostra carmanyola. Però en realitat no hi ha cap llei que ens prohibeixi, que nosaltres com a consumidors accedim en aquell establiment amb la nostra carmanyola. Llavors, jo crec que aquí ho estan fent molt bé d'intentar, no? Per exemple, la Fundació Regero també està al darrere d'aquest tipus de projectes i ho fan molt i molt bé des de fa molt de temps, dient-nos que com a consumidors tenim el dret Sempre i quan el portem net, aquell envàs, està clar. Mm-hmm. Però, i després, parlant d'això que comentava, si em permeteu, només un segon, parlàveu de reciclar, no és la panacea, no? Hem de reciclar, lògicament, però si, no sé, el residu zero parla de 5 R's, no? Per exemple. I podríem parlar de moltes R's, però en aquestes 5 R's es van col·locant una piràmide invertida i la primera, la que ocupa més una àrea major i la més important, és la de rebutjar, que l'heu citat fa un moment. La segona és la de reduir. La tercera, reutilitzar. I la quarta és reciclar. Llavors, és com, sí, però a la cua. No? Que no ens vingui la moto de que vaig a un supermercat, tot està en plàstic, ho compro i com que després vaig al contenidor de la cantonada del carrer em quedo tan feliç. No, aquesta no és la solució. Bueno, i si voleu saber quina és la cinquena R, doncs era la de retornar a la terra o compostar. Ja està.
Precisament el compostatge, no?, que ha sortit al principi d'aquesta tertúlia, que és una manera que aquest contenidor de l'orgànica que parlava de l'Amanda, que creix, sobretot les persones que consumim molt vegetal i molta verdura, és el contenidor de l'orgànica va creixent, va creixent, va creixent, no? No sé si des de l'Ajuntament teniu alguna proposta, Alba, per al compostatge. Jo sé que a Sol i Aire, per exemple, hi ha un projecte de compostatge. Som una ciutat amb molts edificis unifamiliars, amb moltes cases que tenen pati. Per tant, en aquests tipus d'edificis seria fàcil compostar, però potser també es pot fer compostatge comunitari, no? La comunitat ens dona força a moltes coses i l'Amanda deia, jo visc en un pis i no et puc fer compostatge. Ostres, no ho sé si des de l'administració es podria engegar alguna proposta de compostatge col·lectiu. Aquí ho deixo.
Estem avançant, eh? Jo t'agraeixo moltíssim aquesta pregunta. Jo crec que el tema del compostatge és un tema fonamental perquè, a part de ser que ens ocupa moltíssim espai, l'orgànic, a més, doncs, no, sempre fa aquesta olor, sobretot a l'estiu, doncs, sempre l'hem de baixar de pressa, etc. Ens passa que pesa moltíssim, és dels residus, no, que més recursos ens consumeixen de moure amunt i avall, perquè certament té una gran quantitat d'aigua i, per tant, doncs tota la gestió orgànica és complexa, certament, malgrat que és veritat que en molts casos doncs sí que es composta a planta. A Sol i Aire s'està compostant, tenim altres projectes, no? A Can Barata i a Les Planes també s'està començant a fer aquest compostatge també comunitari i, a més, doncs, tenim tot de llars unifamiliars a Sant Cugat que disposen d'un compostador que es va donar per part, em sembla que va ser en aquell moment de la Diputació de Barcelona i que és una campanya doncs, que ens semblava que té tot el sentit. Un compostador que està funcionant en moltes de les cases de Sant Cugat i sí que és veritat que amb aquest nou sistema de residus, no?, que volem impulsar, doncs, tenim moltes ganes de donar una volta més amb això i de plantejar-nos per què no. Perquè a nivell comunitari o no, fins i tot doncs, al voltant d'alguns dels parcs i jardins de Sant Cugat, al voltant d'algunes de les zones d'horta municipal de Sant Cugat, no, perquè no podem generar també espais de compostatge no, per tots els ciutadans, fins i tot aquells que vivim en pisos. I que, també he de dir que per pisos també hi ha opcions. Vull dir que aquí no sé, potser l'Ester ens ho pot explicar millor, però jo estic començant amb que si els bocatxis i tot això, no sé, Ester, si ens ho pots explicar una mica millor.
Sí, exacte, m'ho he apuntat, de fet, gràcies. Gràcies, Alba. Doncs sí, quan comentava la Amanda, ostres, en un pis potser és més difícil. Sí, és veritat, però un cop coneixes el bocatxi, que és una altra tècnica, o el vermicompostador, que fa uns anys, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona va cedir uns quants vermicompostadors i funcionen igual de bé. L'únic que no necessitem que estiguin en contacte amb la terra, no, amb un balconet o al bocaixi fins i tot amb una galeria. No cal fins i tot que estiguin ni a l'aire lliure. I funcionen de manera diferent. El compostador comú tindria aquests cucs típics que són els d'anar a pescar, diguéssim, que ficaríem si anéssim a pescar un riu. I, en canvi, a la vermicompostadora són petitets, són més petits, són de color blanc, són diferents, no? I la primera vegada sí que els haurem de comprar per fixar-los allà, perquè estiguin a la nostra vermicompostadora, però un cop instal·lats no haurem d'anar comprant, sinó que ells sols ja es reproduiran. I, en canvi, el bokashi doncs, funciona diferent. És com si sembla una mica com serradures, entre cometes, no? Si l'Alba el té a casa, doncs segur que la pot explicar millor, però els microorganismes que porta a dins s'encarregaran, doncs, no són cucs grans ni tan petits com els altres, sinó que és un altre tipus de microorganisme, i que ells descomposaran la nostra matèria orgànica, i és amb un sistema de, bueno, normalment en tens dos envasos, diguéssim, i llavors un cop un està ple, canvies a l'altre i aquests dies fins que l'altre s'ha omplert permet que aquells microorganismes vagin degradant, no? Desintegrant una mica la matèria orgànica que havíem generat. Vull dir que sí que n'hi ha opcions per totes les butxaques, i perquè hi ha un altre, que dic això de les butxaques, perquè hi ha oficines, per exemple, això ho he parlat a moltes empreses públiques, a empreses privades, no? Per exemple, de Suïssa, d'altres llocs, que ho han volgut instaurar i són compostadores elèctriques. Això al Regne Unit es porta moltíssim. Aquest cost, lògicament, és més car, però en qüestió de 3 dies tens el compost fet. És una altra opció, no? I si tu la veus, dius, ostres, això és una impressora? És una mica rara, però no, és un, no, un aparell. Però això, tant les compostadores, gairebé les d'autocompostatge a tota Catalunya, ja siguin els consells comarcals o els ajuntaments, depèn de la zona, es faciliten gratuïtament. No? Només hi ha un dipòsit, abans eren gratuïtament directament, però ara ja fa uns anys hi ha un dipòsit de 30 euros i si tu al cap d'un any pots demostrar que has intentat fer compost, te'l retornen. I funcionen molt i molt bé, a més són molt i molt bones i resistents. La nostra té 11 anys i és del Consell Comarcal del Baix Empordà i funciona igual que el primer dia.
Per tant, no tenim excusa. Aquest seria el resum, que no tenim excusa, que hi ha opcions per a totes els tipus de llar. No sé, Amanda, si a les escoles heu inserit el compostatge.
Mira, a les escoles sí que se n'està parlant, vale, amb les entitats que porten els menjadors, perquè al cap i a la fi...
És on es genera, aquesta orgànica, sobretot.
Exacte. I a dia d'avui es considera molt difícil fer això, perquè un ha d'haver-hi un espai habilitat, perquè clar, no estem parlant de pocs quilos cada dia, estem parlant de molta quantitat d'orgànica cada dia, d'orgànic, perdoneu, i llavors hi ha el problema de, l'espai on posar-ho, i número 2, la por a rates i bitxos. Aleshores, aquests dos elements fa que aquest tema, el tema del compostatge a les escoles estigui frenat per aquest tema, perquè no se sap com superar aquests dos temes. Aquí no sé si l'Alba ens podria, no sé si des de l'Ajuntament... Alba, hi heu pensat en si això es podria d'alguna manera incloure a les escoles? Perquè nosaltres, hi ha aquestes dues xiques que fan que, clar, jo s'entén perfectament que tiri enrere, no?, el tema.
Així, jo crec que el tema del residu zero, no?, el que hem de fer és perdre-li la por, no?, de començar amb alguna petita cosa, començar amb un petit... a compostar alguna cosa, en tot cas, començar a... No, però de vegades ens angoixa pensar, ostres, ara no puc llançar mai més res al contenidor groc, no? O no puc mai més comprar res que dugui plàstic, o he de compostar absolutament tot i mai més no baixaré a llançar res a l'orgànica. De vegades ens posem una pressió que no cal. Jo penso que és que com tot, un procés, no? És començar-nos a posar aquestes ulleres, i això també fa... que a poc a poc doncs, anem veient coses, no? I ens n'anem adonant doncs, de coses que potser fins ara doncs, no ens havíem preguntat i que ens descobrim innecessàries, no? I coses que potser doncs, arrel de posar-nos aquestes ulleres, no? Canviem comportaments molt més enllà del que puguem estar comentant aquí, no? Fins i tot d'ostres, aquell moble que ostres, era edat de no sé quina àvia, que ostres, és molt maco tal, però què em faig? Bueno, doncs també donar-li una segona vida a les coses també és residu zero, no? De vegades ens centrem molt amb amb el raspall de bambú, no? Que una mica sempre rep el raspall de bambú, però una mica perquè ens entenguem, que escolta'm, que també és un pas, i és un pas a dins de tot això, però jo crec que és posar-nos aquestes ulleres, pensar que en general, i això doncs l'altre dia la gent de l'Assemblea pel Clima doncs van convidar l'Alicia Valero, no? que sabeu que és una experta en temes doncs, de materials i de disponibilitat de materials. I al final és això, és ser conscients que hem de passar per aquest món, no? Però que hi han passat moltíssimes persones més, que volem que n'hi passin molts més, no? Moltes més, i que val la pena que hi passem, diguem-ne, sense fer grans destrosses, sense deixar grans impactes, sinó visquent d'una manera plena la nostra vida i aprofitant-la per aquí intentar doncs no deixar gaire residus en el nostre pas, eh? Que això és el que hem de transformar.
Se'ns acaba el temps d'aquesta tertúlia. En tindríem per estona. Fins i tot us emplaço potser fer una segona versió, una continuació amb més temes sobre residu zero, que ens anirà molt bé a tots i a totes. Però m'agradaria que amb una reflexió, no sé si és personal o si la compartiu, que és esperançadora. No sé si et compartiu la sensació que com a mínim les generacions de gent més jove és a qui arriba més aquest missatge i sí que s'està començant a canviar aquesta manera de fer, de viure d'una forma més sostenible i que la gent que ara està en una maduresa més, no? Més temprana, més jove, sí que viu i sí que veu la necessitat de canviar la manera de viure, la manera d'interactuar amb el nostre planeta i que sí que incorpora més el residu zero. No? Quan anem a comprar, cada cop fa més goig veure la gent que porta les seves bosses per la fruita, per la verdura, no? En som més conscients, almenys la gent, no?, que hem crescut ja amb aquest missatge que a terra només en tenim una i que l'hem de cuidar. L'Ester em sembla que no ho acaba de veure clar, eh?
Bé, jo crec que la gent amb una maduresa, no?, a partir de, per dir alguna cosa, 60 anys, han viscut el residu zero, sense dir-li residu sí. zero, durant moltes dècades. Llavors ells són experts. Jo almenys ho veig, no?, quan gent d'aquesta franja d'edat assisteix a les xerrades, és que et diuen, és que tot això ja ho feien.
És el que ja feien abans.
El que passa és que ens han facilitat tant, de tant manera, els envasos, els petits envasos, que hem canviat, però això ja ho sabem fer. Així que jo crec que tots els nivells d'edat, no?, les franges d'edat són importants. I només una petita cosa que, si em permeteu, l'escola Gerbert d'Orlach fa compost preciós, si més no, fa 3 anys. Els hi vaig fer 2 xerrades a aquesta escola de Sant Cugat i tenien unes compostadores espectaculars. Vull dir que era només un incís de felicitats, no?, a escoles del vostre municipi que ja ho fan bé i fa temps. I això, no? Si no volem rossegadors, només cal evitar la carn i el peix a una compostadora escolar o de casa. Només evitant carn i peix i tenim un compost excel·lent.
Mira, Amanda, ja ho tenim, això, i regidora. Preneu nota, eh?
Hi ha escoles que sí que s'estan posant més, però és veritat que també depèn de cada escola, depèn de com ho tingui organitzat, de què se'n pot fer d'aquest compost després, no? Per tant, que cada escola, com cada família, és un món, no? I una mica en la línia del que dèieu, Alba i Ester, pot ser que les generacions joves doncs vinguin amb més conscienciades, però crec que això ens interpel·la a tots i no ho podem deixar només a la sort, no?, d'aquests infants que ara són a l'escola. No, aquí necessitem posar-nos-hi tots, com ens hem posat tots amb la Covid, que ens hem quedat a casa tots, malgrat que, era, no? malgrat que sabíem que afectava especialment a la gent més gran. Necessitem que aquí també s'hi posi tothom i també les generacions mitjanes més grans i les que estan creixent. Necessitem que tothom es comprometi amb això perquè realment ens urgeix moltíssim.
I tant, Amanda.
Sí, no, jo volia fer exactament la mateixa reflexió. Aquelles generacions que més han brotat, són els que més han de netejar en aquest moment, eh? I han de deixar d'embrutar. Ja? Perquè és veritat que els més joves ho tenen molt clar, sobretot els nostres fills, no? Que ja ells els hi sembla... A la meva filla crec que no sap el que és el paper de plata, per exemple, no n'ha vist mai, o el paper film o qualsevol cosa d'aquestes. Per tant, evidentment, ens toca a nosaltres i als més grans.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, eh? Jo diria que de cert optimisme i de responsabilitat col·lectiva per entre tots caminar cap a aquesta societat de residu zero, perquè ens, com bé heu dit, ens interpel·la a tots i a totes. Ester Peñarrubia, Amanda de Luis, Alba Gordó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Hem pres bona nota de totes les reflexions i els consells que han sortit en aquesta tertúlia. Ens trobem ben aviat per seguir-ne parlant, que tenim molta feina per fer entre totes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Adéu-siau.